T'agrada cuidar la teva dieta i vols comprar productes ecològics? Vols comprar espaguetis sense gluten, comprar embotits ecològics, geleia real, tofu, pròpolis, productes diabètics? Ara tot ho pots trobar a l'Ametlla de Mar, al Racó de Múria, a la botiga on t'ajudem a mimar el teu cos.
Menjar sa és cuidar la teva salut. Al Racó de Múria, productes dietètics i ecològics. Estem a prop teu, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar.
El Racó de Múria, botiga de productes dietètics i ecològics, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar, patrocina Entre el Cel i la Terra. Entre el Cel i la Terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de la FM, i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a ametllamar.cat. Buenas tardes, Yasone.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de nuevo con la doctora Yasone Zavala.
Sí.
Ella es médica, es homeópata, es diplomada también en psicología humanista, entre otras cosas. Y hablamos con Yasone hoy porque el día 21 y también el día 22 de noviembre tiene lugar en Tortosa un taller que se llama La sombra de lo femenino, en concreto en el centro de yoga Vivo el Yoga. ¿Es así, Yasone?
Sí, este fin de semana haremos este módulo, que es el módulo 2 de un programa de talleres para mujeres que se llama Desarrolla tu femenino consciente.
¿Por qué hay que hacer talleres para mujeres para que desarrollen su feminidad, Yasone?
Pues bueno, es una necesidad de crear espacios íntimos donde solo las mujeres nos encontramos un poco en cómo nos identificamos en nuestra vida, ¿no? Como sujetos o como objetos del deseo de los demás. Entonces, un poco estos talleres yo los planteo dentro de personas que están haciendo terapia en su trabajo individual, aunque son talleres abiertos, ¿no? Y es una manera de ir conociéndote más y también aprendiendo y discriminando qué cosas son culturales, de valores patriarcales, qué cosas tienen que ver contigo como persona y como mujer.
¿Una mujer después de estos talleres puede cambiar aptitudes, puede cambiar su manera de enfrentarse a las cosas o su manera de ver la vida?
Claro, este es el resultado práctico. Yo llevo 6 años impartiendo estos talleres y siguen siendo vigentes, o sea que me lo siguen pidiendo en diferentes sitios de España.
Hablamos en otra ocasión contigo, Yasone, de la mujer y el deseo.
Sí.
Este taller que hiciste, que realizaste sobre la mujer y el deseo, también es una serie de talleres. ¿Este taller nuevo de la sombra de lo femenino estaría englobado?
Sí, el primer taller este que comentas, la mujer y el deseo, en ese taller damos mapas que son muy interesantes de conocer de la psicología junguiana, y este taller de la sombra es un poco la segunda parte, ¿no? Es trabajar emociones, no arquetipos, dentro de esto que se dice la psicología profunda. Para conocernos a nosotros mismos nos movemos en estos aspectos, ¿no? Arquetipos que necesitamos incorporar para sentirnos mejor con nosotras mismas, y este pues lo enfocamos a trabajar emociones, y en concreto una emoción que a veces gestionamos mal las mujeres, que es el tema de la rabia.
La rabia, que es una emoción muy negativa y muy perjudicial, no solo a nivel psicológica, sino también a nivel físico.
Sí, claro, todas las emociones que no, que de alguna manera no gestionamos se pueden volver muy tóxicas, ¿no?
Sí.
Es lo que llamamos emociones destructivas, porque como bien dices, eso luego se puede cristalizar en problemas físicos, en problemas de salud.
En cambio, tú en los talleres enseñas a transformar esta emoción en algo positivo.
Sí, es dentro de lo que podemos llamar la educación emocional. Entonces aquí pues trabajamos cómo transformar la rabia en una energía creativa que nos permita hacer los cambios que necesitamos para sentirnos bien con nuestra vida.
¿Se puede llenar de luz la sombra, Yasone, en el sentido de llenarla de luz totalmente?
Claro,
que esta
sí.
luz elimine cualquier residuo
sí.
de dolor, de rabia.
Sí, la herramienta es la conciencia. Entonces, en la medida en la que podemos, entre algo que nos ha provocado una emoción negativa y nuestra respuesta a eso, darnos un tiempo para la reflexión o para la consideración, pues ahí ya vamos a canalizar esa energía, que es la energía de la emoción, en una dirección útil y positiva.
¿Aunque sea hace mucho tiempo? ¿Aunque sea una emoción antigua, profunda, muy arraigada?
Sí, porque si se sigue sintiendo, sigue siendo presente, ¿no? Igual
desde
el
luego.
Origen viene de patrones más antiguos, pero lo importante es el hacerte consciente, si todavía es una energía que no sabes manejar. Digamos que es como, imagínate, cuando quieres aprender a montar un caballo, ¿no? Pues
uh-huh.
tienes que aprender a llevar las riendas, porque si no el caballo te tira, te desboca y te tira. Pues de alguna manera con las emociones es lo mismo, tenemos que aprender a manejarnos con ellas, no a reprimirlas, porque si las reprimimos o las negamos, eso también nos va a pasar una factura, sino a darnos cuenta, lo primero, a considerar lo que me está pasando y a encauzarlo.
¿De qué maneras empleas para, pues eso, para hacer conscientes a las mujeres que asisten a tus talleres?
Trabajamos desde, siempre hay una parte teórica que prepara unos apuntes y se da una bibliografía, y luego hay una parte práctica con ejercicios de bioenergética, con ejercicios de gestalt, de dinámica de grupo, para vivenciarlo en el propio taller.
¿Puedes darnos alguna pista sobre este tipo de ejercicios?
Bueno, son ejercicios para con el cuerpo, con la respiración, para inducir esos estados. Entonces, bueno, esto es ya la práctica, ¿no?
Claro, que la práctica, la mejor manera de demostrarla, de aprenderla,
claro.
es practicándola precisamente.
Sí.
¿Cuántas mujeres asisten a tu taller?
Pues suelen ser grupos de 10, 12 mujeres, tampoco son grupos muy numerosos. Ahora estamos a ver si ayuntamientos o estos programas se pueden dar a conocer también en instituciones y que sea más fácil para acceder a ellos, ¿no? Porque si los estamos impartiendo a nivel privado en centros de yoga, en centros de psicoterapia, pues son talleres que se tienen que pagar, ¿no?
Ajá, y lo que queréis es llegar a cuantas más mujeres, mejor.
Claro, claro, hay mujeres que han participado en nuestros talleres.
¿Ya
son? Si son útiles, siempre me dicen, pues a ver si conseguimos que algún día estos talleres se puedan impartir de una manera pues más gratuita o más fácil, ¿no?
¿Qué tipo de mujer asiste a estos talleres?
Pues mira, ahora hemos impartido uno, que también era un grupo de 10 mujeres, y bueno, van desde la más mayor, que tenía 60 años, a la más joven, que tenía 25, o sea.
¿Pero hay un perfil de mujer profesional, ama de casa, hay o personas que están más interesadas en desarrollar pues, su interior, todo este tipo de cosas?
Sí,
bueno, en tener más conciencia.
Son mujeres que están ya en un camino interior, que están trabajándose, que participan de otras actividades, que están leyendo libros y todo esto pues ya las pone como en un camino, ¿no? De explorarse a nivel interior y de profundizar.
Supongo que son mujeres que ya saben que se puede vivir de otra manera, ¿no?
El impulso para apuntarse a estos talleres es el buscar, ¿no?
Sí.
Esa necesidad que todos tenemos cuando estamos mal de buscar herramientas o información que nos ayude pues, a gestionar mejor nuestra vida, ¿no? Y sí, casi todas pues están en, como te he comentado, en grupo, en terapia individual o están participando en actividades así de desarrollo personal.
¿Qué tipo de beneficios a corto plazo se pueden obtener a través de un taller de estos y cuánto tiempo se tarda en verse esos beneficios? Quiero decir, si es un trabajo difícil, si es un trabajo después de cuando sales del taller, empezar a decir, bueno, voy a ser consciente de todo lo que he aprendido y voy a intentar ponerlo en práctica, claro. Voy a intentar llevar las riendas.
Sí.
Pero en concreto, para animar a las mujeres que es que realmente necesitan algún tipo de ayuda porque no se sienten bien.
Sí, mira, pues el otro día en este taller que impartimos hubo una mujer que es joven y que tiene niños pequeños, ¿no? Y vive aquí en Tortosa. Entonces ella siempre me decía, porque me traía a los niños a la consulta de homeopatía, pues que se veía desbordada, que se veía que gritaba a los niños. Ella es una madre muy responsable y quiere educar bien a sus hijos, ¿no? Y cuando acudió al taller, que nunca había participado en dinámicas de grupo ni en estas cosas, pues al principio le costó un poquito hacerse con el lenguaje y con toda la información que allí se daba, ¿no? Pero luego la siguiente semana me llamó para un tema del niño, de una dermatitis, y le pregunté a ver qué tal, cómo había incorporado todo lo aprendido en el taller, y me decía que le había sido muy útil porque su actitud en la familia, en la casa, había cambiado, que ya no se crispaba tanto, que sabía, tenía herramientas para manejarse en su situación familiar de otra manera.
O sea, que no hace falta acudir a la supernani a veces.
No, pues
no todo es disciplina, sino también un cambio de actitud en,
claro,
en la relación con los hijos, ¿no?
Claro, y de alguna manera, en la medida en la que ella se conectó, para que me entiendas, a nivel interior y empezó a darse cuenta de una serie de patrones, empezó también a coger como una distancia más equilibrada pues con los conflictos que te pueden traer los niños cuando son pequeños a casa, ¿no? Y entonces pues me decía que estaba mucho mejor, que estaba leyendo los libros, que se pasa la lista pues para que ellas luego puedan seguir trabajando con todo el material que se da en los talleres.
¿Qué más ejemplos, Yasone, nos puedes poner de alguna señora? Creo que los ejemplos prácticos a veces son más entendedores, ¿no?
Sí, bueno, pues mira, otra mujer, esta persona que venía de Valencia, que tenía 60 años, ella se había dedicado a la terapia, a la reflexología, luego había tenido una crisis personal, lo había dejado, y con el taller se empezó a dar cuenta de una serie de cosas importantes para ella a nivel profesional, como volver a retomar este campo de las terapias que lo había dejado, ¿no? O sea, que sí que hay transformaciones. A mí personalmente todo esto pues me anima, ¿no?, a seguir impartiendo los talleres porque veo la utilidad.
¿Por qué solo para las mujeres, Yasone? Porque la sombra de los hombres también es alargada.
Sí, claro. Bueno, de alguna manera esto surge de una necesidad que lo plantean muchas mujeres, de trabajar solo en círculos de mujeres, ¿no? Inicialmente, porque también hay grupos de terapia que se hacen mixtos. Pero esto es crear un espacio donde, pues con esa confianza, al estar con iguales, se pueda profundizar más, ¿no? Y también, pues te ves reflejada en el espejo de las otras, quitas mucha importancia a muchos temas que cuando una los vive en soledad, pues le da excesiva carga o excesiva importancia.
De todas maneras, no sé si es por educación básicamente machista, a los hombres les cuesta más reconocer, ver su sombra. ¿Es cierto esto, Yasone?
Sí, yo tengo amigos que son terapeutas también, psicólogos, y que están trabajando con grupos de hombres. En Madrid concretamente, pues tengo un buen amigo que imparte talleres solo para hombres. O sea, son iniciativas que yo creo que desde hace años ya se vienen haciendo a nivel de género, ¿no? De trabajos solo para mujeres o solo para hombres.
Ajá. Yasone, pues muchas gracias. El taller es La sombra de lo femenino.
Sí.
Se hace los días 21 y 22 de noviembre, sábado y domingo, en el centro del yoga Biu Yoga de Tortosa. Yasone, antes de acabar, creo que si los oyentes quieren tener más información sobre las actividades que tú haces, sobre estos talleres, hay una página web a la que pueden dirigirse,
sí,
que pueden visitar.
Es Exacto, hay una página web que la pueden consultar, son las www.yasonezabala.es, y en esa página web pues vienen testimonios, fotografías de personas, de mujeres que han participado en estos talleres.
Pues me parece muy interesante para quien quiera consultarlo y ver cómo las cosas se pueden arreglar.
Sí. Si hay alguna oyente que esté interesada, pues sin ningún problema puede acceder ahí. Y luego, si quiere, pues ahí también viene mi número de móvil y ya le daría la información.
Todo es voluntario, Yasone.
Muy bien.
Gracias.
Vale, gracias, Araceli. Pues
te emplazamos para otra entrevista, cualquier cosa, cualquier tema que tengas, para decirnos que pueda ayudar a que seamos un poquito mejores. Pues te agradeceremos que nos lo digas, nos hagas saber. Buenas tardes, Yasone.
Pues muchas gracias, Araceli.
Hasta luego. Bona tarda, Sílvia.
Hola, bona tarda.
Avui parlem de l'embaràs i en concret de com alimentar-nos, les dones, evidentment, durant l'embaràs. Quins consells els donaries a les dones quan es queden embarassades i què han de vigilar?
Bueno, primer de res hem de treure del cap allò de que durant l'embaràs hem de menjar per dos. Això no és així ni molt menys, perquè després el que passa és que la gent s'engreixa massa, i això també és un problema important quan l'augment de pes és exagerat. Compteu que, per exemple, una dona que ha de menjar aproximadament 1.800, com a molt, 2.000 calories, bueno, això també depèn de l'activitat, esclar, però així de mitja, durant els primers mesos de l'embaràs no tindria que sobrepassar un 10% més, i al final de l'embaràs, pues, com a molt, un 25% més de calories que consumeix normalment. El que sí que s'ha de tenir en compte és que hi ha una sèrie d'aliments que són poc recomanables durant l'embaràs, o més que els aliments, la forma com els consumim. Per exemple, el que són les carns han d'estar sempre ben cuites, per evitar sobretot el tema de salmonellosis i altres bacteris, o altres paràsits, que durant l'època en què no s'està embarassat, doncs és més fàcil de lluitar contra ells i no hi ha tant de risc, mentre que durant l'embaràs, doncs el risc és més gran. Per la mateixa raó, doncs els ous crus i els productes elaborats a base d'ou cru, doncs també s'han d'evitar, si no és que després es pasteuritzen. Per exemple, doncs, una maionesa, millor que si la feu a casa, després li doneu un cop de calor per evitar que hi hagin riscos de salmonella, o comprar-la ja directament una bona maionesa ja pasteuritzada. Després, tot el que siguin productes que continguin edulcorants artificials, sobretot aspartamo, això s'ha d'eliminar total i absolutament.
L'aspartamo el contenen molts productes, Sílvia?
Sí.
En concret, pots dir-nos alguns?
La majoria de l'aspartamo sol estar en molts productes de tipus light i a molts, sobretot a les begudes gaseoses, light també. Aquests productes que viuen sense sucre, molts d'ells contenen aspartamo. Aleshores, però, bueno, hem d'anar molt al tanto perquè realment és un tòxic celular que ja és perillós quan una persona pues, no està embarassada, pues, imagineu-se en el cas d'un fetus, no?, que està en plena formació, els problemes que pot tenir si el consum d'aspartamo pues, arriba a ser, ja no dic ni siquiera important, sinó una mica més enllà de lo recomanable, que és menys d'un got de refresc.
Sílvia, perdona que abans que prossegueixis, o abans que seguissis parlant, jo te volia preguntar, bueno, te volia fer un comentari, no sé si és cert, és que sempre quan hi ha un embaràs en les vides de la mare i el fill, se prioritza la del fill, vull dir, tots els aliments que pren la mare van directament cap al fill, no? Vull dir, per exemple, és sabut que en Àfrica, encara que hi hagi l'alimentació sigui molt menys completa, sempre, bueno, doncs el nen, en tot el que pren la mare, sempre va cap a ell. No sé si m'explico.
Sí, bueno, compteu que la placenta s'ha travessada pràcticament per gairebé tots els aliments, i, per tant, l'aliment, la natura, com que el que interessa és el nadó, sol anar a prioritzar en aquest moment no, el fetus, no li falti de res. Desgraciadament, si la malnutrició de la mare és molt gran, el fetus també li faltarà estarà pues, mancat de pes. Ara parlarem, per exemple, de l'àcid fòlic, que és molt important. Després hi ha un altre, els peixos de granja tampoc convé que consumir.
Els
peixos de granja.
Sí.
És millor els peixos blancs, perquè hi ha molts peixos blaus que es capturen a certes zones on poden haver contaminacions amb mercuri, com que estan al dalt de la cadena alimentària, pues no és massa convenient. No hi ha pas massa problema amb les sardines d'aquí de la costa, i aquests peixos blaus aquí nostres de la costa, però sí aquests peixos exòtics, tipus tonyines grans o peixos espada i coses així, que això sí que no es recomana que es mengin. I després el fetge. Compteu que el fetge, passada que moltes vegades el recomanen pel seu alt contingut en vitamina A i altres tipus de, sobretot ferro, és un producte que no el considero gens ni mica recomanable, perquè compteu que és el fetge on està tot és l'òrgan de desintoxicació. I, per tant, pues, tot allò que ha menjat a l'animal, i més com estan criats avui en dia, pues, està allà retingut en el fetge, no? I, per tant, no sé que sigui d'un animal que sabeu que ha estat criat biològicament, pues no és gens ni mica recomanable el consum de fetge. Hi ha altres maneres d'aconseguir ferro, tant com en complements, base de productes de substàncies naturals, com pues, encara que sigui amb algun tipus de preparat orgànic de ferro. Després és el que com us comentava abans, el que sí que és fonamental és que les dones tinguin una alimentació lo suficientment important amb àcid fòlic. L'àcid fòlic, compteu que és fonamental. Inclús es diu que tota aquella persona que es vulgui quedar embarassada, que estigui buscant el quedar embarassada, durant l'any anterior hauria de consumir gran quantitat d'aliments que continguin àcid fòlic. Inclús, en alguns casos, si es veu que aquesta alimentació pot arribar a ser deficient, doncs algun complement amb àcid fòlic. Encara que sempre és més interessant el fet que es consumeixi de manera natural. Hi ha molts llocs d'àcid fòlic. Es poden trobar també, com us dic, en píldores o en càpsules, però és molt millor prendre'l en forma natural.
D'on el podem...
Llavors el podem treure. Mira, sobretot els vegetals de fulla verda. Desgraciadament, avui en dia sembla que això de menjar col o menjar bledes, etc., no estigui pas massa ben vist, quan en canvi és una de les fonts més importants de vitamines i de sals minerals, sobretot aquest que us comentava de l'àcid fòlic.
Perquè normalment els metges, quan una dona es queda embarassada, la llevadora o el ginecòleg ja te suplementen directament.
Sí, exactament. però si ja portem una alimentació rica ja inclús amb anterioritat, no faria cap falta. El que passa és que, clar, vull dir, els metges conen amb salut amb el fet que si no saben realment que aquella alimentació està suficientment balancejada amb àcid fòlic, doncs clar, diuen, doncs millor evitar els riscos de nanos prematurs o de tenir un llavi de lepori o una espina bífida.
Perquè són molt, molt
habituals, no? Però, bueno, que pot arribar a donar-se.
Són molt habituals els casos d'espina bífida, aquests casos?
No, no, per això t'ho comentava, que són poc habituals, però a passar d'això, doncs, bueno, hi ha trastorns que no són tan greus com aquests, però sí que donen trastorns que poden donar pues, sintomatologia neurològica o d'aprenentatge després a l'edat infantil i adulta, no? Que, bueno, pues hem de tenir-lo en compte. Compteu que, a més a més, a totes aquestes àrees cerebrals i tancament d'aquestes zones que donen lloc a l'espina dorsal, es fa molt aviat, molt avaliat amb l'embaràs, inclús alguna d'aquestes coses es produeix durant el primer mes d'embaràs, no? És a dir, que moltes vegades un ni siquiera sap que està embarassat.
Ja,
vamos. Amb la qual cosa, per això que és molt, molt important sempre tenir una alimentació rica en àcid fòlic. Ja per nosaltres, perquè dic que té molt a veure amb totes les qüestions neurològiques, però sobretot per quan un està embarassat o pretén estar embarassada. Després els cítrics, les fruites cítriques també tenen un alt contingut en àcid fòlic, les mongetes, i pràcticament totes les verdures, però ja et dic, sobretot les de fulles verdes. I després els pèsols també, els espàrrecs, les faves, els cacauets, les llenties, l'arròs, molts dels cereals integrals, evidentment.
I biològics.
I biològics, això ja...
No cal dir-ho.
No cal dir-ho, eh?
Sobretot venint de la teva boca, Sílvia.
Sobretot volia comentar això, que per exemple l'arròs, la pasta i el pa, que són rics en àcids fòlics, han d'estar dins de la dieta i, evidentment, doncs, per evitar que hi hagi residus, han de ser biològics. Hi ha inclús molts dels aliments que estan envasats que et posen el contingut amb àcid fòlic.
Molt bé.
Però, bueno, com això ja podem també organitzar-lo una miqueta, també. Després és molt important beure líquids. Però, com sempre, no beure líquids per a dos, perquè tampoc és qüestió d'ofegar la criatura amb aigua. Però sí que hem de tenir un augment en la ingesta de líquids. Quanta cosa, si nosaltres bevem un litre i mig al dia i posem 50 o 60 quilos, imagineu-vos un nadó que té 3 o 4, encara que estigui immers en el líquid amniòtic, que pot passar pues, 3 o 4 litres també, pues, clar, evidentment hem de fer-lo una mica en proporció. I això també ens ajudarà a evitar l'estrenyiment, a eliminar les toxines del cos, i eliminar també la infecció de les vies urinàries. A part de que també durant la lactància hem de continuar prenent més quantitat d'aigua, en aquest cas perquè, evidentment, la llet materna té un contingut superior al 90% d'aigua. Per tant, la necessitarem per poder suplir aquesta aigua que perdem a través de l'aportació de la llet al nadó, no? Compteu que l'aportació i les necessitats de líquid no són tan sols d'aigua, Tenim líquids, com poden ser sucs de fruita o de vegetals, o bé sopes, caldos, que també compleixen aquests requisits. Però sempre s'ha de beure una quantitat d'aigua sola, aigua ben filtradeta, sense cap mena de productes additius, etc. No? I sí. Després, clar, evidentment, el ferro i el calci serien dos d'aquells minerals que són fonamentals. El calci és molt interessant que provingui de fonts no làctees, excepte el cas del iogurt o dels formatges que no siguin massa madurs. Tampoc convé massa els formatges molt frescos, però els formatges semicurats són excel·lents, sobretot els de cabra, i també el iogurt.
I el kèfir, Sílvia, també?
El kèfir, sí. Tot el que sigui fermentat, o sigui, els làctics han d'estar fermentats, excepte, evidentment, en el cas de que les mares tinguin problemes d'intolerància a la lactosa. I després hi ha uns elements interessantíssims en quant al calci, que són les llavors, tipus sèsam, l'ametlla és fantàstica, les anous, després les algues també tenen un alt contingut en calci, sobretot les cotxaiullo, i després tenim, per exemple, la farina de maca, que és una de les plantes dels vegetals que conté més contingut en calci.
Va.
Això que seria una, molt interessant que aquests aliments no faltessin mai a la taula de les dones embarassades.
I amb els teus consells suposo que tindrem superbebès.
Bueno, intentarem que siguin superbebès en tots els sentits, no? Sobre, menys amb un que és el del sobrepès. Perquè no és gens convenient que els nens, els nadons, sobretot els primers mesos, creixin massa, perquè aquest sobrepès que es tenen durant les primeres etapes de la vida implica que, encara que no necessàriament, però sí amb bastanta probabilitat, de que a l'època adulta també hi hagi una tendència a l'obesitat. Els nanos han d'estar macos, però no allò que semblin...
Rollizos.
A l'anunci de Michelin, no? Que hi havia quan érem... Quan jo era jove, vamos.
Sílvia, és que quan estan així són tan monos... No. Pequeños Budas, Sílvia, no. Pequeños Budas.
No, no, els pequeños Budas estaran molt monos, però a mi m'agraden més una mica més primets, no he dit primets, i sobretot que tinguin una mirada ben viva i que se'n moguin bé, i sobretot que gateixin moltíssim, perquè és fonamental després. El gateig és la cosa més important que hi ha per les criatures, i tocar-los molt.
Tocar-los molt.
Tocar-los molt. O sigui, han de tocar molt de mans i xonolls al terra, i després que està tocat, han de ser molt tocats i molt abraçats.
Sí, perquè el tacte és el sentit que primer es desenvolupa en els humans, i si ens deixen a la cuna tirats, poc se desenvoluparà.
Exactament, després bueno, tindrem els típics nens apàtics, que no saps què volen, que agafen qualsevol vers sense no res, que després tenen problemes amb els estudis, perquè determinades àrees cerebrals no queden desenvolupades. Tot el tema de coordinació, això es fa gràcies al gateig. Les criatures han de poder moure's i han de poder desenvolupar. De totes maneres, hi ha criatures que tu les poses en una manteta i no se't belluguen pràcticament.
Yeah.
Però, bueno, però ells tenen un altre sistema aleshores de desenvolupament. Però ells han de poder tenir l'oportunitat. Si no ho fan a manera natural, és perquè ells ja tenen altra manera. La natura ja sap. Però una criatura que no es mou en un racó i està sempre trista, llavors sí que és preocupant. Però bueno, si és una criatura que està tranquil·lament i està jugant, ella està utilitzant altres sistemes pel seu equilibri, possiblement a través del xoc, no? que tingui entre mans, que això li permeta pues, aquesta coordinació cerebral que no pot obtenir d'una altra manera. Conteu que tots els truquillos, per dir-ho d'alguna manera, es desenvolupen els primers mesos, els primers anys de vida. Si no tenim accés a això, pues, després és temps perdut.
Sílvia, ho deixem aquí. No sé si volies afegir alguna cosa sobre l'alimentació.
Només dos puntets lleugers. L'alimentació ha de ser no massa rica en greix i sobretot les carns que estiguin ben magres. És possible poca la carn. Més aviat hauria de ser peix o, com us comentava, altres ingredients d'origen vegetal rics en proteïnes i sobretot la sal. La sal s'hauria de reduir moltíssim durant l'embaràs per tenir un nivell adient de líquids. I en tot cas, la poca que s'utilitzi, millor que sigui sal de l'Himalaia, que és molt més equilibrada amb oligoelements, i que no pas la sal com que és només clorosòdic pràcticament pura. No?
Si vols un altre programa, parlem de la sal de l'Himalaia i d'altres maneres de manir.
Bueno, sí,
sanes.
Dels condiments, tant de la sal o de les diferents sals, perquè, clar, hi ha més sals, que la sal de Guéran francesa també és una sal excel·lent, i bé, sí, hi ha altres condiments que ens poden ajudar a fer més gustós el menjar sense necessitat de portar clorosòdic, no?
Doncs, Sílvia, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I t'esperem un altre programa.
Fins quan vulgueu.
Thank you.
Bona tarda, Josep Maria.
Molt bona tarda, Araceli.
Avui parlem d'un tema que pareix mentira, però encara és molt actual cada cop més, no sé per què, i quan parles d'ell tot comença a picar, són els polls.
Exacte, tothom s'esgarrifa.
Sí.
Diuen que potser doncs, que els polls s'hagin tornat de resistents als productes que s'han utilitzat fins ara, i això doncs, faci doncs, que cada cop són paràsits més difícils de combatre. No obstant, doncs, avui comentarem un seguit de remeis que poden ser útils per tractar-lo, remeis innocus, remeis que es poden utilitzar el temps que faci falta i que d'alguna forma doncs, no tan sols permetran eliminar-los en si dels que hi són presents, sinó afavorir que mica en mica les llèmenes, que són els ous dels polls, doncs, a mesura que vagin naixent de l'ou, puguin anar-se eliminant. Hi ha un producte que s'utilitza força, que és una essència, que és l'oli essencial de l'arbre del te, és la Melaleuca alternifolia. És una planta que normalment ve d'Austràlia i que té una acció antiparasitària important. Aquesta planta normalment no es comercialitza en si l'herba natural deshidratada, sinó només el que es comercialitza és la seva essència, el seu oli essencial. Els olis essencials s'obtenen per destil·lació de la planta i són productes líquids de naturalesa oliosa que per aplicar-se necessiten un vehicle, que en aquest cas doncs, podria ser, per exemple, un xampú. Podríem utilitzar doncs, quan rentem el cap dels nostres nens, que normalment són els que solen tindre més aquest problema pel contacte amb altres nens de la seva edat a l'escola. Doncs quan rentem el cap amb el xampú que utilitzem habitualment i podríem afegir unes 10 gotes d'oli essencial de l'arbre del te a la mateixa mà, fem una petita barreja i llavors ho apliquem directament. Aquest xampú, doncs, a part de l'acció higiènica del propi sabó, tindrà una acció antiparasitària que anirà debilitant mica en mica la presència i l'activitat del poll. Llavors això es podria utilitzar diàriament i cada 7 dies podríem fer un tractament conjunt, que podria ser, per exemple, el diumenge, si tenim més temps, de fer una petita aplicació de vinagre, vinagre de vi barrejat amb aigua, parts iguals, per exemple, 2 cullerades de vinagre per 2 cullerades d'aigua. Això ho aplicaríem directament sobre el cabell i ho hauríem de tapar el cabell durant aproximadament una mitja hora. Això amb un gorro o qualsevol forma de poder mantindre el cabell bastant aïllat de l'aire perquè el vinagre tingui l'acció d'intoxicar lleugerament el poll. Això faria que l'activitat del poll disminuís i que posteriorment, un cop doncs, han passat aquests 30 minuts, faríem una mascareta amb oli d'oliva. L'oli d'oliva el que permet és que el poll no es pugui adherir al cabell i un cop ben aplicat l'oli d'oliva, ben repartit per tot el cabell, hauríem d'utilitzar una pinta espessa, que són aquestes pintes metàl·liques d'una gamma molt fina, i el que aconseguiríem seria, entre l'acció del vinagre, de l'àcid acètic, que ha anat d'alguna forma debilitant l'habilitat del poll, i l'oli que ha aconseguit doncs, fer que el poll es desprengui del cabell, no es pugui adherir al cabell, aconseguiríem treure una gran quantitat de polls. Això permetria doncs, que a nivell simptomàtic doncs, el nen ja no tingués tanta picor, però això ho hauríem de repetir almenys 3 diumenges, 3 setmanes. Per què? Perquè la llèmena, l'ou del poll, amb aquests dos tractaments no acaba de ser eliminada. Llavors hauríem d'esperar que la llèmena, el poll, naixés de l'ou per tornar-ho a aplicar. Per això normalment s'estima que un poll és fèrtil al cap d'una setmana o 9 dies de néixer i la llèmena doncs, triga aproximadament aquest mateix temps a desenvolupar-se. Llavors, cada 7 dies seria un bon temps, un bon període, per aconseguir que, mica en mica, a mesura que els polls anessin naixent, es poguessin anar tractant.
A mi tot plegat, Josep Maria, em sembla de pel·lícula de por.
Sí.
Perquè és que me pica tot, me fico nerviosa.
És cert, quan una persona sent aquest nom, ja simptomàticament a tots ens entra una mica d'esgarrifança.
Sí, tots els hem patit de menuts i també ara, bueno, ara si tenim nens és continu. No té res a veure amb el tercer món ni res, és una cosa, suposo que comuna a tota la humanitat, perquè la gent molts cops pensa que és per la immigració o per, no sé...
Sí que és cert que a vegades doncs, l'inici del poll doncs, pot vindre una miqueta per falta d'higiene, però avui en dia ja no es contempla aquesta acció, sinó que el poll és resistent als tractaments convencionals i d'alguna manera doncs, la forma de combatre'l ha quedat bastant limitada. No? Per això aquesta forma que no actua directament sobre el poll, sinó més aviat sobre el seu medi de vida, ens permet lluitar contra aquest paràsit amb eficàcia i sobretot doncs, evitant a qualsevol mesura utilitzar productes que puguin ser nocius per la salut.
Val. L'altra opció és rapar-se directament.
Exacte.
Que és la més radical, però...
Seria la més ràpida de totes. Però vaja, a vegades potser no acabarien de quedar contents els nostres fills.
No, sobretot les nenes, pobres.
Exacte. Una altra opció que hi ha seria també la d'utilitzar alguns productes que ja es venen comercialment elaborats en forma de locions, de colònies, que estan fets amb oli essencial, per exemple, de lavanda i d'arbre del te, que això es podria aplicar al dematí per previndre doncs, que els polls tinguessin tanta facilitat per vindre. Seria aplicar-ho directament al cabell i afavorir doncs, que mica en mica el cabell del nostre fill ja tingués menys tendència que fos envaït doncs, per aquest tipus de paràsits. Això serien les opcions que comentem i que d'alguna forma s'han fet servir sempre i fins a la data doncs, han funcionat perfectament.
Molt bé, Josep Maria.
Per aquelles persones que tenen gossos, tot i que doncs, no és el mateix paràsit ni molt menys, però gossos i gats, anomenarem una planta que també podria ser útil, que és el donzell o ajenjo, és una planta molt amarga, que la forma ideal per aplicar-la seria fer un guant amb el qual doncs, hi poséssim aquesta planta seca i cada dia o cada dos dies doncs, fregar el cabell del nostre animal. Això permetria que, mica en mica, el donzell fes marxar les puces doncs, que també resulten bastant, bastant molestes per part d'aquests petits sers estimats.
I a més piquen. Josep Maria, moltes gràcies pels teus consells. Esperem no haver-los de fer servir.
Esperem que no.
Sincerament.
Esperem que no.
I t'emplacem per un altre dia perquè ens expliquis més coses.
Aquí estarem a la vostra disposició.
Gràcies, Josep Maria. Bona tarda.
A vosaltres. Bona tarda. Thank you.
saviesa del silenci intern. Parla simplement quan sigui necessari. Pensa el que vas a dir abans d'obrir la boca. Sigues breu i precís, ja que cada vegada que deixis sortir una paraula per la boca, deixa sortir al mateix temps una part de la teva energia. Fent això, d'aquesta manera aprendràs a desenvolupar l'art de parlar sense perdre energia. Mai facis promeses que no puguis complir. No et queixis i no utilitzis en el teu vocabulari paraules que projectin imatges negatives, perquè es produirà al voltant de tu tot el que has fabricat amb les teves paraules carregades d'energia. Si no tens gens de bo, veritable i útil a dir, és millor quedar-te callat i no dir res. Aprèn a ser com un mirall, escolta i reflectis l'energia. L'univers mateix és el millor exemple d'un mirall que la naturalesa ens ha donat, perquè l'univers accepta sense condicions els nostres pensaments, les nostres emocions, les nostres paraules, les nostres accions, i ens envia el reflex de la nostra pròpia energia sota la forma de les diferents circumstàncies que es presenten a la nostra vida. Si t'identifiques amb l'èxit, tindràs èxit. Per contra, si t'identifiques amb el fracàs, tindràs fracassos. Així podem observar que les circumstàncies que vivim són simplement manifestacions externes del contingut de la nostra xarlataneria interna. Aprèn a ser com l'univers, escoltant i reflectint l'energia, sense emocions denses i sense prejudicis, sent com un mirall sense emocions, aprenent a parlar d'una altra manera. Amb la ment tranquil·la i en silenci, sense donar-li oportunitat d'imposar-se amb les seves opinions personals i evitant que tingui reaccions emocionals excessives, simplement permet que una comunicació sincera i fluida existeixi. No et donis molta importància, sigues humil, perquè quan més et mostres superior, intel·ligent i prepotent, més et tornes presoner de la teva pròpia imatge i vius en un món de tensió i il·lusions. Sigues discret, preserva la teva vida íntima, d'aquesta manera t'alliberes de l'opinió dels altres i duràs una vida tranquil·la, tornant-te invisible, misteriós, indefinible, insondable, com el Tao. No competeixis amb els altres, torna't com la terra que ens nodreix, que ens dona el que necessitem. Ajuda els altres a percebre les seves qualitats, les seves virtuts, ajuda'ls a brillar. L'esperit competitiu fa que creixi l'ego i crea conflictes inevitablement. Tingues confiança en tu mateix, preserva la teva pau interna, evitant entrar en la provocació i en els paranys dels altres. No et comprometis fàcilment. Si actues de manera precipitada, sense prendre consciència profundament de la situació, et pots crear complicacions. La gent no confia en aquells que diuen sí molt fàcilment, perquè saben que aquest famós sí no és sòlid i no té valor. Prem un moment de silenci intern per a considerar tot el que es presenta i prem la teva decisió després. Així desenvoluparàs la confiança en tu mateix i la saviesa. Si realment hi ha alguna cosa que no saps o que no tens la resposta a la pregunta que t'han fet, accepta-ho. El fet de no saber és molt incòmode per a l'ego, perquè li agrada saber-ho tot, sempre tenir raó i sempre donar la seva opinió molt personal. Però en realitat l'ego no sap res, simplement fa veure que ho sap. Evita el fet de jutjar i de criticar. El Tao és imparcial i no fa judicis, no critica la gent, té una compassió infinita i no coneix la dualitat.
Cada vegada que jutges algú, l'única cosa que fas és expressar la teva opinió personal i és una pèrdua d'energia, és pur soroll. Jutjar és una manera d'amagar les teves pròpies debilitats. El savi tolera tot i no diu una sola paraula. Recorda que tot el que et molesta dels altres és una projecció de tot el que encara no has resolt de tu mateix. Deixa que cadascú resolgui els seus propis problemes i concentra la teva energia en la teva pròpia vida. Ocupa't de tu mateix, no et defensis. Quan tractes de defensar-te, en realitat, estàs donant-li massa importància a les paraules dels altres i li dones més força a la seva agressió. Si acceptes el no defensar-te, estàs mostrant que les opinions dels altres no t'afecten, que són simplement opinions i que no necessites convèncer els altres per a ser feliç. El teu silenci intern te torna impassible. Fes regularment un dejuni de la paraula per a tornar a educar l'ego, que té el mal costum de parlar tot el temps. Practica l'art de no parlar. Pren un dia a la setmana per abstenir-te de parlar, o almenys algunes hores en el dia, segons t'ho permeti la teva organització personal. Aquest és un exercici excel·lent per a conèixer i aprendre l'univers del Tao il·limitat, en lloc de tractar d'explicar en les paraules què és el Tao. Progressivament desenvoluparàs l'art de parlar sense parlar i la teva veritable naturalesa interna reemplaçarà la teva personalitat artificial, deixant aparèixer la llum del teu cor i el poder de la saviesa del silenci. Gràcies a aquesta força atrauràs cap a tu tot el que necessites per a realitzar-te i alliberar-te completament, però cal anar amb compte que el teu ego no es fiqui pel mig. El poder roman quan l'ego es queda tranquil i en silenci. Si el teu ego s'imposa i abusa d'aquest poder, el mateix poder es convertirà en un verí i tot el teu ésser s'enverinarà ràpidament. Així, queda't en silenci, conrea el teu propi poder intern. Respecta la vida dels altres i de tot el que existeix en el món. No tractis de forçar, manipular i controlar els altres. Converteix-te en el teu propi mestre i deixa els altres éssers ser el que són o el que tenen la capacitat de ser. Dit en altres paraules, viu seguint la vida sagrada del Tao. Entre el cel i la terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de la FM i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a mellamar.cat. El racó de Múria, botiga de productes dietètics i ecològics, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar, patrocina Entre el cel i la terra.
T'agrada cuidar la teva dieta i vols comprar productes ecològics? Vols comprar espaguetis sense gluten, comprar embotits ecològics, geleia real, tofu, pròpolis, productes diabètics? Ara tot ho pots trobar a l'Ametlla de Mar, al racó de Múria, a la botiga on t'ajudem a mimar el teu cos.
Menjar saps cuidar la teva salut. Al racó de Múria, productes dietètics i ecològics. Estem a prop teu, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar.